De les coses bones que té acabar la temporada, a veure, no ens enganyem, és que s'acosta el nostre període de vacances també, que ens agrada molt fer ràdio, però també allò descansar una miqueta i desenxufar també ens va bé, i a més fins i tot crec que és molt sa. Però de les coses dolentes que té és que ens anem acomiadant dels col·laboradors, encara que sigui per unes setmanes, per 8-10 setmanes, no? I això és el cas també que ens passa avui amb la Núria Prenafeta, que cada dimarts, més o menys a aquesta hora, doncs ha estat amb nosaltres, ha estat, no arribat, però pràcticament una quarantena d'intervencions amb aspectes. Núria, molt bon dia.
Bon dia.
Estàvem parlant ara de les... Si haguéssim de separar tots els grans temes que has fet tu en dues grans famílies, serien unes de caire empresarial i unes de caire personal, no? De desenvolupament del coneixement de la pròpia persona, d'estructura de les organitzacions, de millora dels processos, precisament, de descoberta, a vegades, de sinergies que no sabíem que podien tenir la potència que tenien i que tu ens ho has descobert aquí, etcètera, etcètera, no? I aquests serien els dos grans aspectes. Avui has agafat una de les qüestions, tot i que hi havia temes, com deies tu, que eren una miqueta més transversals, però agafem la gran família de qüestions de caire personal i vols fer una mena de recorregut que lligui quatre o cinc eixos d'aquests importants que ens has dit. Algun d'ells molt recent, pel que veig.
Sí, efectivament. I era més, al final és sempre parlar de persones, tant si són d'empresa com si són temes personals, és com em relaciono amb mi mateix i com em relaciono amb els altres. I des d'aquest punt de vista pensava, doncs, que vagi sorgint en la conversa, és a dir, avui no porto allò com un guió i has vist que tampoc t'he passat un guió específicament.
Podré posar-te jo el punt d'inici?
Ah,
perquè
endavant.
Si tu em diguessis, i ho he dit milions de vegades també, que de les millors coses també que t'hem fet un programa aquest és el que aprens, de coses que no sabies, de coses que potser no t'interessaven i que ara t'interessen, doncs segurament per l'habilitat que té la persona, com seria el cas de la Núria, en explicar-les a la gent, no? Si jo hagués de resumir amb una sola frase, imagina't el que estic dient, és un repte important,
a veure què diràs.
Les 40 intervencions o uns 25 minuts per intervenció, imaginem-nos els minuts de ràdio que hem fet tu i jo, i de tele, per cert, també, amb una sola frase seria... Tu ets l'amo, el propietari de la teva pròpia vida. Tu portes el volant de la teva vida. Aquesta per mi seria la gran frase de la Núria Prenafeta.
Doncs
perquè d'aquí pengen moltes coses.
M'agrada la teua tria i des d'aquí podem anar descapdellant diferents aspectes. I això té a veure, quan, abans de començar, que dèiem hi ha els aspectes transversals com és el lideratge. Això seria justament l'autolideratge. I te'n recordes l'altre dia que parlàvem de quan algú diu jo no puc fer no sé què, i jo deia no, sempre és no vull. Sempre és no vull. El que passa és que a vegades no estem disposats a assumir el cost
De l'elecció que fem.
De l'elecció que fem. Sempre s'ha de pagar un cost, no? I és renunciar als beneficis secundaris que t'aporta allò al que renunciaries per aconseguir el que vols. Uh-huh. Llavors, des d'aquest punt de vista, podem començar per aquí. Al final, sempre som líders de nosaltres mateixos, som els responsables de les nostres accions i dels nostres pensaments. I clar, això té moltes implicacions. Quan algú s'ho creu de veritat és quan abandona la queixa. Abandona la queixa. Quan vivim instal·lats en la queixa és quan no estem liderant la nostra vida, quan estem estancats.
Jo avui et tocaré una miqueta la gaita.
Ah, vinga,
com que és l'últim dia...
Igual em deixo i tot.
I resulta que segur que si també poses una mica amb aquests dies de vacances et passarà i ens retrobarem al mes de setembre, jo, la Núria, no te'n recordaràs.
Ja t'ho he perdonat.
Exacte, faré una miqueta d'advocat del diable. I intentaré treure-hi la punta algunes de les coses que dius. Entre abandonar la queixa i viure instal·lat a la queixa, aquí hi ha un marge enorme. O sigui, jo entenc el que tu dius, tu no pots estar permanentment buscant excuses. Tu ets l'amo de la teva pròpia vida i no el món està contra tu, per tant, tu tens la màxima responsabilitat sobre el camí que portes, no? Però clar, hi ha vegades sí que hi ha imponderables, hi ha qüestions...
Certament. Ara, els imponderables, que són... qüestions que venen de l'exterior cap a tu i et poden tenir un impacte, i això té un impacte emocional, pot tenir un impacte físic i mental. Mental vol dir que canvia la nostra manera de pensar. Ara, pot canviar durant un temps, perquè ens impacten coses negatives que ens puguin passar o extraordinàries, no? Ara, el què fem amb allò és nostre, que és aquesta part d'autolideratge que diem, i això té a veure amb, que també hem parlat alguna vegada, el concepte d'autoconeixement i el nivell de consciència que estic tenint sobre les coses que m'estan passant i com jo estic processant tot allò que m'està passant i si les meves accions estan sent creatives, és a dir, estan orientades a solucions o estan sent reactives, és a dir, estan orientades a no m'haurem de lloc i tornem al que dèiem de la queixa, és a dir, quan estem enfocats cap a jo em conec més a mi mateix, escullo un camí de creixement personal, això que s'utilitza tant, doncs tenim més eines per poder gestionar i resoldre positivament aquests moments d'incertesa o, diguéssim, de àrees boiroses que no saps
sí,
com aniran.
Que tard o d'hora tothom passem
tothom
per moments
d'aquests. Tothom passem per moments complicats. I moments complicats laborals, personals, econòmics, emocionals.
De les relacions, exacte. Sí. Sí, sí.
I ara que dius de relacions, també una àrea que voldria portar avui aquí és el tema dels límits en relació a les relacions i als vincles. Te'n recordes que també hem parlat últimament sí. de què és una relació i què és un vincle. El vincle és quan ja hi ha una certa unió emocional. I també el tema de les parelles, que algun cop l'hem tocat també, ja fa una mica més de temps. Hi ha un aspecte interessant que és quines són les regles que posem a la nostra vida. A vegades, les persones que tenen una baixa autoestima i no en són conscients, que això també és molt freqüent, no tenir consciència de tenir una baixa autoestima, acostumen a no posar-se regles. És a dir, en una relació de parella, per exemple, quan és jo les teues regles, vol dir que jo estic vivint segons les regles d'algú altre, però no segons les meues. No en soc ni conscient ni les estic identificant i, per tant, no les estic respectant. Quan això passa, seria el cas de, per exemple, relacions desiguals, quan algú ja té una parella i comença una relació amb algú altre, diguéssim, no? Aquest algú altre haver d'acceptar que aquella persona amb la qui està començant un tipus de vincle ja té una relació, això suposa, en certa manera, el jo les teues regles, no? Clar. Perquè segurament ningú triaria vincular-se amb algú que ja està tenint una altra parella. Clar. I això passa. Hi ha gent que s'enamora, jo he tingut al despatx bastanta gent que estan patint una situació de patiment i llavors venen a veure com ho poden resoldre. Però també venen des de la queixa, des del patiment emocional i des de la tristor. I des d'una certa impotència. A vegades és dir, ostres, però tu què és el que vols per a tu en una relació? I moltes vegades t'adones que no ens posem, no identifiquem què és el que volem per a nosaltres, quines són les regles amb les quals jo vull jugar en un joc que compartim. I per posar una metàfora molt simple, no? Tu potser vols jugar amb algú a futbol, però és que aquella persona està jugant des d'un camp de futbito, de futbol sala. Llavors, clar, des d'un camp de futbol sala on les regles, no? El camp de joc és molt més petit, és molt difícil jugar a un joc que no és el que tu vols. I, esclar, això fa que visquis en una mena de permanent patiment. I també pot passar en l'àmbit laboral. Quan tu sents que no estàs vivint d'acord amb les teues regles, estàs acceptant d'alguna manera les regles d'algú altre, també és una elecció personal. I això és molt important de tenir-ho en compte. Per això parlava dels nivells d'autoconsciència. Quan tu ets conscient de dir jo què vull a la meva vida i què mereixo, és quan pots posar els teus propis límits i d'aquesta manera establir relacions i vincles que siguin sans tant a nivell personal com a nivell de parella, com a nivell laboral també.
Jo ja puc dir que, ara m'hi has fet pensar en això quan parlàvem, ha vingut al cas aquest doble capítol que vam fer sobre la gestió ecològica, els 7 principis de la gestió ecològica de les relacions, que aquest estiu tindrem un microespai dins del programa Obert per Vacances que li diem La Coctelera, ja l'hem tingut altres anys, que serà de recuperació d'alguns dels espais que hi ha hagut durant la temporada regular, que a més ens han cridat l'atenció. L'altre dia vaig donar una mirada, hi ha diverses cuines del talent que tornaran a emetre's, totes aquelles que siguin evidentment més intemporals, no? Que, no sí. vagin, que són la majoria, doncs unes quantes cuines del talent també veuran la llum una altra vegada. Una altra de les qüestions també que m'ha cridat molt l'atenció, Núria, és el dia que vam coincidir que és molt difícil posar-se davant del mirall de la veritat.
Sí.
Perquè empipa molt, saps? Perquè no ens agrada, perquè intentem de fugir-lo moltes vegades.
Sí, de la mateixa manera que ja et dic, quan em venen al despatx persones que tenen problemes d'autoestima, una de les preguntes que acostumo a fer sempre és quina relació tens amb el mirall? Què passa quan et mires al mirall? I saps quina és la resposta més habitual?
No em miro.
No em miro, efectivament. Llavors, clar, a nivell metafòric és què passa quan m'està fent de mirall moltes vegades, no? Que és quan ens enfadem, quan ens alterem, quan ens toquen el punt que és la nostra àrea feble, és quan saltem. Com quan toques un edifici o hi ha un petit terratrèmol, un edifici que té uns fonaments febles, és quan cau a terra. Doncs és el mateix, quan el nostre fonament és feble en algun dels punts clau, és quan, ui, aquest mirall, no ens agrada el que estem veient. Però és molt interessant que no ens agradi el que estem veient, perquè això ens permet adonar-nos de qui som o de com ens veuen els altres, que pot ser molt diferent amb com jo em veig a mi mateix.
Clar, és el que anava a dir, no? Podem a vegades ser molt més condescendents amb nosaltres mateixos que ho és i al revés, no? I molt més exigents a vegades que la resta, no?
Normalment tendim a ser molt més exigents. Així que hi ha persones doncs, que al revés, tenen un nivell d'ego molt elevat i en aquest cas doncs, seria el contrari. Es veuen, si més no en l'àmbit laboral, que hi ha determinades eines de diagnòstic que et permeten veure-ho sobre un paper com una foto, que es veuen al revés, en certes àrees com molt superiors a com els estan veient els altres, i quan veuen aquella foto diuen, aquest no sóc jo. Tot mirall és difícil a vegades de poder identificar que allò que estàs veient en realitat ets tu.
Hi ha molta gent que diu això, eh? El meu pare era un d'ells que deia que, o sigui, tu pots donar per bo el dia, o sigui, quan acaba el dia, allò que et rentes les dents i mires la mirada, pots aguantar la mirada una estona. En el moment en què no l'aguantes massa o alguna cosa així, seràs, o m'he deixat de fer alguna cosa, o no estic content amb alguna cosa que he fet,
sí,
o era francament millorable.
I al final, fixa't, la conversa amb el mirall, que pot servir, és com conversem amb nosaltres mateixos. Com converses amb tu mateix? Què et dius? De quina manera reflexiones sobre qui ets, sobre com ets, sobre com t'agradaria ser i en qui t'agradaria convertir-te? Jo no sé si de manera habitual fem aquest tipus de reflexions per poder establir els nostres propis objectius. Ara, per exemple, ve un temps d'estiu. La majoria de gent que ens escolta tindrà vacances, algunes setmanes, i si més no, encara que no tinguis vacances, és un espai com de més lleure, surts al vespre, vas a fer un beure, una cervegeta...
S'allarga molt el dia...
Sí, llavors tenim, en general, com més temps de socialitzar-nos, i també podria ser un bon exercici plantejar el deixar-se un espai per conèixer més a un mateix, és a dir, parar una mica l'activitat aquesta frenètica del curs escolar amb tot el que implica, i dir, ostres, a veure, jo què és el que vull per a mi, no? Aquestes vacances, per a què vull que em serveixin? Quins objectius, quins reptes em plantejo de cara a l'any que ve? Quines són les regles que estic complint que satisfan els meus valors i les meves expectatives internes? Soc coherent amb el que penso? És a dir, el que jo penso és exactament el que faig? O a vegades tinc nivells d'incoherència? Tots tenim nivells d'incoherència. Jo en tinc uns quants i me'ls identifico. Però és que si no me'ls identifiqués, no podria canviar-los. O almenys mirar de canviar-los. És clar, quan no treballem sobre l'autoconeixement personal, no podem evolucionar en nivells de consciència que ens permetin ser molt més eficaços al final en l'art de viure, en atansar-nos a la nostra pròpia idea de felicitat.
Que a vegades costa d'identificar, no?
A vegades costa.
Costa d'identificar perquè estem tan posats a la roda del hàmster, és una altra de les imatges que em quedo. M'he quedat amb tres coses, allò que t'he dit. Som propietaris de la nostra vida, costa mirar-se al mirall de la veritat, i després el dia que tu vas dir, de tant en tant, hauríem d'intentar sortir d'aquesta roda del hàmster amb la que estem posats, roda del hàmster que està formada per feina, família, relacions, però que ens movem sempre en el mateix cercle. Estaria bé que tinguessin la capacitat de sortir, per pagar un bot, com el hàmster, no? Que, pum, paguéssim un bot, que la roda segurament seguiria girant per inèrcia i que nosaltres ens ho veiéssim una mica des de fora. A mi aquesta metàfora que vas fer tu em va agradar molt.
I mira, ara que dius això, hi ha una tècnica bastant fàcil que tothom pot fer per aconseguir això. I és imaginar-te que estàs assegut en un cine a les butaques del davant, de la meitat cap endavant, i estàs veient projectat a la pantalla la pel·lícula de la teua vida. I llavors estàs en la situació present, estàs veient les últimes escenes de la teva vida, els últims mesos, les últimes setmanes, amb els diferents aspectes, i tu estàs veient la pel·lícula, però també t'estàs veient a la pantalla, no? I llavors és imaginar si tal com estàs vivint, si vas anar endavant en la pel·lícula, passes unes quantes escenes, passes mitja hora, i han passat 5 anys, com seràs d'aquí 5 anys, si continues vivint igual? El que t'agrada del que veuràs Ah, perdó, el que veuràs és el que t'agrada? És el que voldries per a tu? O no? I llavors és pensar, a veure, quins canvis hauries de fer en aquesta pel·lícula que veus a la pantalla del cine perquè diguis, ostres, aquesta és la pel·lícula que m'agradaria viure.
Perquè la roda del hàmster, com vas dir tu, et fa preveure molt fàcilment aquest termini posterior de dir, sí, és que si segueixo així, que potser ja m'està bé, eh? Potser he trobat un òptim, que també pot ser,
però
no?
Però només ho sabràs si surts de tant en tant clar, i mires des de fora, és un moment. A veure, aquesta és la velocitat que vull, hi ha les persones que jo vull, estic fent les accions que jo vull, estic anant en la direcció que jo vull. Si no, tampoc ho sabràs. Te deixes endur per una inèrcia i quan no prens consciència, no et dediques a l'autoconeixement, què passa? Que al final arriba un moment que hi ha un estrès mental, físic o emocional, o els tres junts, que ja és el còctel Molotov, i acaben sortint, a vegades, símptomes físics o del tipus que sigui. I fins que un pete. A vegades estem arribant al límit abans de poder prendre una decisió sobre si cal fer algun petit o gran canvi de rumb a la nostra vida.
Mm-hmm. D'entre les últimes coses que has estat comentant, i per això hi feia referència en aquest doble capítol que vam fer sobre els 7 principis de la gestió, em va agradar molt el fet, quan tu distingies molt, el fet de que una persona no és que tingui una relació amb una altra, és que és depenent de l'altra.
Mm-hmm.
O sigui, perquè vas posar una realitat davant que estic segur que moltíssima gent o està protagonitzant una d'aquestes situacions o coneix gent que està en una d'aquestes situacions.
Sí, i això podria ser a la vegada, quan parlàvem d'això, que algú pogués sentir que li posàvem un mirall al davant. Val? Uh-huh. Quan a vegades parlem de sí, coses sí, d'aquestes, ostres, a lo millor m'està passant a mi. Les persones que actuen amb valenties, quan diuen, deixa'm investigar a veure si això... I les que no, és quan en fugen, no? I fixa't, la gran trampa de la dependència emocional és creure que tu necessites algú altre. Aquest és el gran error. No és jo necessito algú, sinó jo escullo estar amb algú. I per poder escollir estar amb algú, què hi ha d'haver en aquesta relació que faci que allò sigui valuós? I no val el simple, és que me l'estimo.
És massa genèric.
No val, no? Perquè és jo estimar és jo dono, però és què estic disposat a rebre que faci que aquella energia d'amor que jo estic donant tingui algun retorn cap a
mi. Algú que escolti la Núria se n'adonarà que cada vegada utilitza verbs, diguem-ne, de la família proactiva. Sempre,
Sí.
Jo escullo, jo vull, jo faig, jo decideixo, i després he d'assumir el cost de les meves decisions, Però ara mateix, per exemple, això que deies tu, de les dependències emocionals, dir, oh, no, és que a mi ja m'està bé, perquè jo vull, jo me l'estimo, jo... No. Tu vols estar així o no vols estar així? Uh-huh. No és que la situació et condueixi a... No, és que ho estàs decidint tu.
Uh-huh.
Per acció o per omissió, en el fons, no?
Sí, i és això, i a vegades s'ha de poder construir un nivell de seguretat personal, de torno a repetir avui el concepte d'autoconeixement i autoconsciència, per poder-te adonar que t'està faltant, quin dels pilars del teu edifici falten o trontollen, que fan que tu necessitis algú altre per ser feliç. O, tant si és un fill teu com si és la teua parella.
Si parlem de parella, entenc que per el que tu dius, tu no creus en les mitges taronges.
No.
No,
pensa que una mitja taronja
no
és una taronja completa. I és que una mitja taronja sempre en buscarà una altra perquè és incapaç de rodolar sola per la vida.
Clar.
Així que no funciona com a metàfora. És allò de jo et necessito. No, a veure, un moment, parlem-ne. Jo et necessito. Necessito per a què?
Per rodolar, en el fons, no?
Si només necessito per rodolar, vol dir que jo, per mi mateix, per mi mateixa, sóc incapaç de poder rodolar. Rodolar vol dir funcionar sols per la vida.
Sí.
I això no vol dir que no necessitem persones. Som animals socials, evidentment els humans que no es relacionen amb altres humans de manera efectiva tenen problemes. Això és així. Ara, això no vol dir que jo, per estar bé en la meva vida, hagi de necessitar forçosament unes crosses, que són persones, que sense elles jo em sento que no valc suficient, em sento incomplet, em sento sol, llavors vol dir que aquí estan faltant elements d'autonomia.
Però hi ha veritables especialistes, en convertir gent en la seva crossa emocional.
Sí.
O sigui,
i aquests són
els
que xupen
l'energia. De la manipulació, exacta, de la manipulació afectiva,
Efectivament. Això és el que s'anomena les persones tòxiques, no? Te fan sentir malament perquè no les estàs ajudant, no estàs amb elles, no les estàs trucant, i això és xantatge emocional, sí, certament. El que passa és que ha disfressat de llenguatge d'amor.
Un dels dies més durs, entre cometes, és aquell dia que tu vas dir que calia molt entendre la gent que actuava diferent de nosaltres respecte a aquella gent tan pròxima, no? O sigui, gent que no tenia, potser, una bona relació doncs, amb els seus pares o amb els seus fills i que sempre havia d'escoltar aquelles coses de va, mama, dona, que si no després te'n penediràs, saps? I que a vegades parlem amb una lleugeresa de qüestions que són transcendents pels altres, posant-nos en els nostres propis esquemes amb una facilitat enorme.
Sí, sí.
I ho fem
sí,
a fi de bé, estic convençut, no, però sovint no ho fem.
I això és el que fa que a vegades els consells dels amics, familiars o persones properes siguin tan perjudicials, facin tan mal. Fets amb la millor intenció
del
món, però des del mapa mental de cadascú, no des de la comprensió autèntica i sincera de la persona que t'està parlant dels seus problemes. No? I això és el que dèiem quan algú està en una situació de dificultat, que té traumes del passat, i algú li diu, ostres, però això ja ho hauries d'haver oblidat fa molt temps. És que això és tan dolorós, perquè és no saber-se posar a la pell d'algú que té un patiment interior i que t'està dient, jo necessito ajuda, no? I llavors és, des del meu mapa del món, això jo ja ho hauria resolt, per tant tu ho hauries d'haver resolt. Clar, això és, fa que algú se senti encara més sol, perquè tens persones al teu voltant que t'escolten, però no et comprenen.
Mm-hmm. Doncs... Ha estat molt bé, la veritat, i te n'has sortit, ho he de reconèixer. Mira que jo t'he anat posant trampes perquè anava vinculant coses...
Bueno, en el fons no eren trampes, en el fons pensava, quina memòria que té l'Àlex, ho ha agafat aquí les xuletes ràpidament.
No. Mira, tu saps exactament quan m'has comunicat de què volies parlar avui,
sí,
ho saps
sí.
Perfectament. Per tant, no podia fer exercici, perquè faltaven minuts perquè entrés en antena. Però sí que, evidentment, hi ha flaixos que et queden, no?
Sí.
Igual que em va quedar la metàfora del burro que volien enterrar, per exemple, no? Era molt, molt il·lustrativa, no? Però, per exemple, aquesta figura del hàmster és que la trobo que val per tot i per tothom, no? O sigui, tots estem avui en dia en una roda que... Bueno, per què ens passa el temps tan ràpid? Ara dèiem amb els companys, algun dia hem dit, ostres, 25 anys als Jocs de Barcelona... Quina passada.
Sí.
Arribem al mes de juny, o sigui, tenim encara el record de les campanades de fi d'any i ja hem acabat la temporada. Uf, i resulta que acabarà l'estiu ràpid, ens trobarem al setembre i direm, ja està.
I és que
és per això, és per això.
Justament per això que cal prendre's el temps per a un mateix i decidir a què vull dedicar la meva vida. Uh-huh. I a qui la vull dedicar? I a què l'estic dedicant actualment?
Ara et faré una proposta. Tu vols dedicar els següents minuts a gaudir d'una cançó que es diu Walking on Sunshine? Saps quina cançó vull dir?
No.
No m'hi digues.
Bueno, sí, sí.
Katrina
and
the Waves.
Sí. És que jo el meu anglès és com molt negat, eh?
Pues o sigui, caminant llavors, pel raig de sol seria, no?
Vinga, va.
Sí?
Endavant.
Segur que et sona aquesta cançó.
Segur. Quan començarà a sonar ja diré.
Ja veuràs, doncs, espera un minut que fem un canvi ara aquí a l'estudi, ve l'Òscar i podràs escoltar des d'on vulguis aquest tema.
Molt
Núria,
bé.
Que tinguis molt bon estiu i ens retrobem el mes de setembre.
Molt
moltíssimes
bon estiu,
gràcies.
Tu també.
Ha estat un plaer.
Fins aviat.